quan els nens i nenes trenquin tabús s'acabaran les agressions sexuals. No, s'acabaran les agressions sexuals quan els agressors deixin d'agredir.
Quan es va inventar el món, nosaltres no hi érem. Només se'ns va donar una miqueta de protagonisme a les dones com van fer miquetes al paradís. Tot per dir-li a aquell noi que mengés una poma. Quan es va crear la intel·ligència artificial, tampoc ens hi van convidar. I així va el món. Recordeu el cas de fa unes setmanes a Badajoz, en què uns nois van falsejar imatges de les seves companyes d'institut i amb aplicacions que fan servir la intel·ligència artificial van aconseguir que les noies apareguessin despullades a les xarxes? Aquesta és una de les conseqüències del mal ús d'aquesta tecnologia. Però quines altres conseqüències pot tenir per a les dones? En parlarem avui. Pareu l'orella, si voleu,
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili. I wanna talk, but the football's on. It's holding hands too much to ask. I know you can multitask. Is it me or the game that's wrong? I know your hands, know your mouth.
Aquesta cançó que ens parla de canviar la contrasenya, però em temo que no n'hi haurà prou, perquè més aviat el que hauríem de fer és canviar-nos el cervell. I'm just trying to learn you, 'cause your love don't come with instructions. La majoria de les víctimes d'abusos sexuals menors d'edat són nenes d'entre 11 i 16 anys. Això ho sentíem avui en un estudi que ha publicat justament Save the Children. L'ONG conclou també que 8 de cada 10 agressors sexuals de menors són de la família de la víctima o del seu entorn. Com podem detectar un abús sexual infantil i, sobretot, com podem explicar-ho a les nostres criatures perquè elles mateixes ho detectin? En volem parlar amb l'Alba Barber, educadora social, doctora en antropologia i coautora, juntament amb la Laia Pibernat, de La bici de la Lola, de Bellaterra Edicions, un conte amb uns dibuixos fantàstics de Judit Piella que ajuda a prevenir l'abús sexual infantil. I tenim al telèfon l'Alba Barber, que ens agafarà el telèfon des de Bilbao, que justament esteu portant aquest llibre pel món, podríem dir. Lola? Alba, perdona?
Hola, bona nit.
Sí, com estàs?
Aquí ens trobem, rondant, pedalejant la bici.
Molt bé. El conte de La bici de la Lola, com deies, anima els petits a expressar-se en cas d'haver estat víctimes d'un abús sexual. Vosaltres doneu eines al conte. Com pot saber l'infant què és un abús?
Jo el primer que diria és com pot saber un infant, més que com pot expressar, com pot saber un infant que està vivint una situació desagradable, de violència, etc., si és una persona que no té referents previs. Un infant no té una idea prèvia de risc, un infant no té una idea prèvia de que pot ser una persona violable. I si un infant no té referències prèvies on emmirallar-se, de quina manera demanem a l'infant que faci un salt quàntic i realment pugui denunciar una situació si ningú n'hi ha parlat? El secret, el tabú, és el centre, és el nucli, és el que fa romandre.
Et sorprenen
violència sovint.
Et sorprenen aquestes dades que sentíem avui, perquè gairebé tot nenes, vull dir, el tant per cent és molt bèstia, i estem parlant de criatures de 11 a 16 anys.
No em sorprenen ni em deixen de sorprendre, són les dades. En tot cas, Save the Children, el que ha publicat avui, és un anàlisi de sentències. Llavors, en anàlisi de sentències, aquesta és en la mitja. Però quantes persones han pogut viure unes situacions relacionades amb agressions als 3, 4, 5 anys i segurament per una manca d'entendre i d'interpretar poden ser persones que la mateixa confusió porti a un oblit durant molts anys. I encara no tenim. Totes aquestes dades van sortint. Amb
I clar, i molts, Alba, no passaran ni pel judici, no?
Evidentment, una de les coses, l'últim informe de 2021, Save the Children mostrava que el 0,1% de les persones acaben en un procés judicial. Això són dades esfereïdores. I, de fet, el 70% de les persones que diuen haver, que han denunciat diuen haver ja dit prèviament i donat senyals al seu entorn de que estaven sent agredides o que estaven sent abusades.
Vol dir que no se'ls escolta moltes vegades o no se'ls creu?
Jo crec que una de les coses que ens passa a les persones adultes és que parlar de violències, com parlar de sexualitat, parlar de violències i parlar, sobretot, i en aquest cas, amb el 84% dels casos són entorns coneguts, el 50% la família. Quan parlem de violències, quan parlem de conflictes intrafamiliars, les persones ens és incòmode. I si mostrem això a les criatures, de que parlar-ne és incòmode, estem donant la senyal de que allò no és benvingut, de que allò no se'n pot parlar. I la personeta segurament portarà cap a dins aquestes experiències i no les expressarà.
Alba Barber, tu ets educadora social. Us sembla una bona manera, per exemple, un llibre? Quin pot ser un bon recurs que podem utilitzar per detectar aquests abusos quan tenim criatures?
Clar, un àlbum il·lustrat, com és La bici de la Lola, que qualsevol persona pot llegir online a través de la web, de labicidelola.com, a través de l'Instagram. Tenir un àlbum il·lustrat és no només un objecte, no només un objecte de fetix, com si diguéssim, és un escenari de comunicació. És una escena en què ens asseiem amb les nostres criatures i obrim un espai íntim en què expressem que d'allò se'n pot parlar. Si les persones tenen aquest tipus de recursos, àlbums il·lustrats, pel·lícules, sèries, però sobretot quan s'és petit, com l'àlbum il·lustrat, la persona coneixerà que d'allò se'n sap parlar i en serà més senzill detectar les violències. Torno a dir, si una persona sap, si una persona no té referents previs de que una cosa pot estar en el camp de l'oralitat, les criatures no faran mai una queixa de això no m'ha agradat, no sé què m'ha passat, però això no m'ha agradat, que és a partir del que les adultes també han d'estirar el fil.
Parlar-ne, no?, perquè sembla que encara hi ha molt silenci.
Sí, evidentment, o sigui, i tornem a dir, què passa a la nostra cultura també mediterrània? O sigui, els draps bruts...
Parlem molt, però no diem res, no?
Els draps bruts es renten a casa. Què passa? Que les coses es traslladen a l'esfera íntima. I una cosa tan important com és el secret, si no traslladem de l'esfera íntima a l'esfera pública aquest tipus de secrets, el secret no pot detonar. Quants cops hem sentit allò? No sé si ha passat això, per exemple, en un club esportiu, i era un secreto a voces. Què vol dir que era un secreto a voces? Realment existeixen tal tipus de secrets que les persones adultes no ens atrevim a treure a llum. Sovint les persones adultes tenim aquesta por de dir però quin marron, què passarà si ho faig? És que la pregunta que s'ha de fer la gent no és què passarà si ho faig, és què passarà si no ho faig.
Tenim molta feina a fer. Doncs Alba Barber, educadora social i autora, de, com dèiem, d'aquest llibre fantàstic, que és una bona eina per les criatures, pot ser un inici. Aquesta, La bici de la Lola, que vagi molt bé pel País Basc, perquè sé que esteu allà portant molta feina, però vaja, que aquest llibre el podem comprar a totes les llibreries i pot ser un inici...
Es pot comprar a tot arreu, es pot comprar directe a l'editorial, es pot comprar sobretot a les llibreries... I nosaltres ens trobem fent formació tant per ajuntaments, presentacions públiques, com fent formació professionals, claustres, sobretot a professorat, serveis socials, infància, etc. No? Doncs... Llavors això és una cosa que es pot trobar a tot arreu i també ho trobeu a l'Instagram, a través de l'Instagram podeu accedir al compte complet.
Doncs ens ho apuntem moltíssim, aquesta, La bici de la Lola. Moltes gràcies, Alba.
La bici de la Lola, exacte. Merci. Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Adéu.
Ens podeu sentir quan vulgueu i sempre en podcast. catradio.cat/donesidies. I've got to find a place for the love I have within.
Pumping through my heart like an algorithm. I tornem al que explicàvem al principi, perquè fa uns dies ens va impactar una notícia, la d'uns adolescents de Badajoz que van crear imatges falses de noies despullades amb intel·ligència artificial. Eren les seves companyes d'institut. Van agafar fotos d'elles amb una aplicació, les van despullar i les van penjar a les xarxes. D'una manera allò molt fàcil, com aquell que canvia la foto de carnet. Avui a Les Dones i els Dies volem anar una mica més enllà i ens preguntàvem, aquestes notícies creen allò molta fascinació al voltant, però què pot fer la intel·ligència artificial que posi en perill a les dones, perquè segur que sempre tenim les de perdre. Judit Pastor,
Què tal?
Moltes, no?
Moltes, moltes aplicacions. Ara ho anirem desgranant, però la intel·ligència artificial és moltes coses, vol dir moltes coses, i per tant comporta molts riscos per nosaltres.
I a més és aquell sac, eh? Ara després parlarem amb la Judit Membrives, que ens acompanya, que en sap molt d'això. Benvinguda, per cert.
Hola, bona nit, moltes gràcies.
I ella és l'experta, ella és l'experta, i ella ens dirà tot això, perquè clar, ara fem servir aquesta paraula, intel·ligència artificial, i és una mica com feminisme, eh? És un sac enorme,
sí,
i hi ha moltes coses.
Hi ha moltes coses dintre, no? És un món una mica complicat, una mica fosca, no acabem d'entendre, però al final la Judit ja em corregirà si m'equivoco, eh? Però si ho simplifiquem molt perquè ho entenguem fàcil i ràpid, al final la intel·ligència artificial són tots aquells sistemes informàtics que fan possible que una màquina pugui pensar com nosaltres, pugui pensar com una persona humana.
I aquí és on hi ha el risc, perquè si les màquines pensen com els humans, doncs també poden ser doncs, masclistes, racistes, classistes. La tecnologia és un reflex més del món en què vivim, perquè està feta per homes i adreçada majoritàriament als homes. I no ho diem nosaltres, això, oi que no?
No ho dieu vosaltres.
O sigui, la fan senyors blancs, sí, joves, d'uns 30 anys, i bàsicament treballen pels seus interessos.
Sí, i a més d'un nivell econòmic concret i d'una procedència generalment concreta també, molt món anglosaxó, que també això ja és una estructura concreta de pensament, no?
Exacte, no ho fan des de l'Àfrica, oi?
No.
Les dades són molt clares.
Sí, hi ha una falta evident, hi ha una falta crònica de dones que es dediquin al món de la tecnologia. No ho diem nosaltres, ho diu, per exemple, l'Institut Europeu per la Igualtat de Gènere. A la Unió Europea només el 16% de la gent que treballa en el món de la intel·ligència artificial són dones, i això encara és més evident, encara són menys les dones que ocupin càrrecs de responsabilitat en aquesta indústria tecnològica, només el 5%. Aquesta és una bretxa, però després n'hi ha una altra de bretxa a l'accés en aquestes tecnologies. Aquí potser, en un país com el nostre, en què tothom té un telèfon mòbil, potser no ho veiem tant, però si mirem el global, el conjunt del món, les dones tenen un 7% menys de probabilitat que els homes de tenir un telèfon i un 15% menys d'opcions de tenir accés a internet. Això què significa? Doncs que no estan generant la mateixa quantitat de dades que els homes. Per tant, les empreses no tenen tanta informació sobre nosaltres, les dones, què ens interessa, què necessitem, com som, què pensem. I llavors, per tant,
més sobre què comprem, no?
Exacte.
Amb les cookies.
Les cookies aquestes perilloses, que tu cliques a fer part tot, a acceptar tot, amb això saben coses teves, no? Però què passa? Que si menys dones tenen accés a tot això i, per tant, cliquen menys cookies perquè ens entenguem, doncs llavors no es tindran tant en compte les dones a l'hora de dissenyar aquestes tecnologies. Per tant, quina és la conclusió? Quin és el problema? Doncs que tecnologies com la intel·ligència artificial s'estan desenvolupant sense l'aportació de les dones o amb una aportació més petita de les dones, i això fa que molt sovint ho acabin o bé oblidant-se de nosaltres o bé perpetuant estereotips de gènere.
Us en feu una mica una idea amb el que ens explicava ara la Judit Pastor. D'exemples d'aquesta discriminació tecnològica n'hi ha moltíssims, i és per això doncs, que dèiem que hem convidat a l'estudi tota una experta en el tema, que és la Judit Membrives i Llorenç, tècnica en incidència de polítiques digitals a la FEDE.cat. Vaja, nosaltres ho hem explicat així una mica a la nostra manera, però l'experta ets tu. La intel·ligència artificial és una paraula, com dèiem, molt complicada, però està molt present cada dia, i a més, intel·ligència artificial amaga moltes coses. És aquesta parauleta que està de moda, però en realitat sabem des de fa molta estona que té altres significats, no?
Sí, jo sempre dic, de fet, que intel·ligència artificial, igual que el núvol, és com un, o sigui, hi ha al voltant una estratègia de màrqueting molt bona per crear aquest concepte, no?, d'intel·ligència artificial o de núvol, per pensar que realment la màquina pot arribar a pensar com un humà, quan no tenim ni clar quins són totes les facetes que la intel·ligència humana abarca, no? I estem reduint, al final, el càlcul matemàtic, que és el que fa la intel·ligència artificial, a la intel·ligència humana, això per una banda.
I estem pensant que els humans són intel·ligents, també. Estem suposant moltes coses.
Sí, també. Això per una banda, i després per l'altra, que, òbviament, aquest intent d'emulació de la intel·ligència humana tan reduït, basat només en el que és un càlcul matemàtic, acaba portant o ve acompanyat de certs valors concrets, com són doncs, l'eficiència, l'optimització, i deixa fora molts altres valors que tenim els humans i que compartim els humans.
L'amor, la simpatia,
les cures,
la generositat, les cures. Estem en un món d'eficiència i de producció i de fem carreteres, no?, per entendre'ns.
Sí, que jo considero que són valors molt masculins, de fet, no? Al final, la intel·ligència artificial és masclista? bé, ho és, perquè està creada, construïda i dissenyada per donar solucions a una estructura concreta que respon a uns valors que són masclistes. Per tant, no és només un problema de que no hi hagi dones fent tecnologia, és que com el mapa de valors que hi ha al voltant d'aquest desenvolupament tecnològic està orientat a un model concret de societat que és optimitzat, no està orientat a altres models com poden ser reduir desigualtat, reduir discriminacions, etc.
Anem per feina. I escolta, com pot la intel·ligència artificial discriminar les dones? Perquè hi ha molts exemples i són concrets. Vull dir, no és que estem fent bullir l'olla, aquí estem parlant d'animalades, no?
No,
pensaments abstractes.
En el cas de Badajoz, del Mendralejo, tenim, òbviament, una violació flagrant del dret a la privacitat, el dret a la pròpia imatge i el dret a l'honor d'aquestes persones. Però també tenim exemples que afecten a drets reproductius de les dones i les persones amb capacitat reproductiva, al final, no? La intel·ligència artificial o els sistemes algorítmics, que sé que és un palabro, però a mi no m'agrada gaire utilitzar intel·ligència artificial i m'agrada més parlar del que són sistemes.
Però m'agrada que ho diguis, perquè hi ha molta gent que pensa que intel·ligència artificial i algoritmes no són el mateix,
no,
i tu dius que és el mateix, no? O sigui...
És que no em vull enrotllar amb matitzacions, però podríem dir que la intel·ligència artificial és una disciplina que va més enllà de la disciplina científica, perquè també hi ha una escola de pensament filosòfic al voltant de tot això.
Ho estàs explicant molt bé, eh?
I el sistema algorítmic, merci, i el sistema algorítmic pues és la plasmació en codi de tota aquesta disciplina, per dir alguna manera.
Molt bé, al final... tu, Wikipedia... Judit Membrives, ja. Yeah.
Gràcies, perquè sempre em diuen que parlo raro. Llavors, drets reproductius. Els sistemes algorítmics, totes som víctimes, per dir d'alguna manera, no? En el moment que naveguem a través de xarxes, que fem servir serveis de grans tecnològiques, etc. Per què? Perquè les grans tecnològiques no són companyies de tecnologia, són companyies publicitàries. El que fan és vendre una base de dades de gent amb interessos concrets, no?, per aconseguir impactes publicitaris. És com funcionen els anuncis de totes les xarxes socials.
A mi m'han explicat, fins i tot, per exemple, que en aplicacions de lligar, moltes vegades el que fan és comprar tot un paquet de, sí, jo què sé, de noies de Salou de 25 anys, no?
I posar-les allà.
I les posen i allò ho venen, a lo millor, amb una empresa de telèfons, no?
Sí, sí, totalment. Sí. Hi ha tot un negoci en relació a les dades que no hi ha investigació feta i que el dia que se pugui destapar, jo crec que sortiran bastantes coses. Però si tornem als drets reproductius, doncs imagineu-vos, vosaltres esteu en un procés, per exemple, de fertilització i esteu buscant quedar-vos embarassada. És molt probable que busqueu informació a través de la xarxa sobre aquests processos. Gràcies a les cookies que comentàveu, tota aquesta informació es va com emmagatzemant en una base de dades que està associada a un perfil. En realitat no està associada a tu, Judit Pastor, o a mi, Judit Membrives, sinó que se sap que hi ha una persona en un lloc determinat consultant aquest tipus d'informació. Mm-hmm. I se relaciona, que aquí és on entra la privacitat com a dret col·lectiu i no individual, amb totes aquelles persones que tinguin un perfil similar al meu, perquè anem com retroalimentant a la màquina perquè aprengui què és el que ens interessa. És a dir, no és només...
És el monstre de les galetes.
Sí, no és només el que jo faci amb les meves galetes, sinó el que fa la gent del meu voltant o la gent similar a mi amb les galetes. Llavors, a Estats Units, que hi ha altres països també d'Amèrica Llatina, que sabeu que ara hi ha hagut molt de moviment per aconseguir drets de l'avortament, o que hi ha un retrocés de drets
en risc, sí,
a països com Estats Units, grups ultras, grups conservadors catòlics fan servir les estratègies dels anunciants de la gran companyia que tots coneixem, que ha canviat el nom fa un any, no? I Facebook, deia.
Sí, molt bé.
I van a busquen a enviar els seus missatges pro life, com diuen ells, no?
Pro vida.
Pro vida, exacte, a dones que estiguin buscant informació per avortar. Llavors, clar, tu estàs buscant informació per fer un avortament legal, te surt un anunci d'una clínica, perquè a més ara una altra cosa que ha facilitat la intel·ligència artificial generativa, que és aquesta capaç de crear imatges del res, no?, és facilitar clonacions de webs molt ràpid. Ara hi ha també molta estafa en relació a això. Llavors clonen webs, per exemple, de clíniques que sí que practiquen avortaments segurs i en un moment màxim de vulnerabilitat pues, acaben enredant a les persones que estan buscant informació sobre això per intentar captar-les perquè no avortin, etc. Això pel que fa a drets reproductius, només en drets reproductius. Després, si entrem a temes de discriminació laboral, com un cas molt conegut que tothom n'ha sentit a parlar, que és que Amazon va entrenar un sistema algorítmic per optimitzar el servei de contractació i es van donar compte de que no estava contract... mai passaven a la fase final dones.
Em sembla que això els ha passat a més d'una empresa.
Els ha passat a més d'una empresa.
Fan servir l'algoritme amb tot allò que reben, tots els currículums que reben, i la màquina diu... Ui, no m'agraden les dones.
Sí, però la màquina en realitat no sap que està discriminant a dones. No, o sigui, la màquina no sap res. La màquina al final està fent un càlcul matemàtic i està... O sigui, no li hem de donar entitat ni agència a la màquina perquè no la té. Al final hi ha hagut una decisió que ha estat fer un disseny concret per una motivació concreta, en aquest cas seleccionar currículums, que no ha tingut en compte possiblement un biaix històric a les pròpies dades. Si tu ets una empresa que històricament no contracta dones, no pots entrenar un algoritme perquè no identifiqui si és home o dona, perquè els currículums que tu tindràs per entrenar doncs possiblement tindran, m'ho invento, doncs que he participat en el club de futbol de no sé què, o sigui, com categories que estan més associades amb els homes. Llavors la màquina no sap que està discriminant homes o dones perquè inclús en molts d'aquests sistemes no hi ha aquesta dada. Però sí que hi ha forats molt grossos en el currículum, per exemple, si has estat mare. O hi ha participació a moviments socials, que és més comú en dones que en homes. La màquina sap que històricament a l'empresa no ha triat aquests perfils i per això els descarta directament.
I es van trobar que no havien seleccionat cap dona per aquella feina.
Per exemple, sí, sí.
Que maco. Total.
Després tenim temes de repressió, de llibertat, perdó.
No, digues. No, digue'm.
O sigui, tenim casos on s'està intentant utilitzar, i dic intentant perquè tenim dades que demostren que tot el que és identificació facial, els sistemes de computació per visió, que és com es diu la intel·ligència artificial que fa aquest tipus de reconeixement, no és capaç d'identificar bé les dones en comparació amb els homes. Falla a l'hora d'identificar una dona, baixa el grau d'exactitud a un 60%, si la dona racialitzada baixa encara més, baixa un 40%, si la dona...
Perquè les dones, si n'hi han de ser blanques, eh?
Òbviament, han de ser blanques
i
rosses amb ulls clars, si és possible. I no identifiquen correctament a les dones. Però tot i això, s'estan utilitzant aquestes tecnologies, per exemple, diuen, perquè òbviament no hi ha hagut un treball de camp que permeti contrastar-ho 100%, que a Iran, per exemple, s'estan utilitzant per identificar si hi ha dones que porten vel o no porten vel, per fer la repressió aquesta de la fe que estan
portant. I així per poder-les castigar, no?
I per poder-les castigar, exacte.
És que, vull dir, és un no parar, eh? Obre, te n'adones, no?
És un tema de poder, al final, tota l'estona. O sigui, no és un tema de si la tecnologia possibilita o no possibilita, és un tema de qui està prenent les decisions per implementar tecnologies i per quines finalitats.
Potser la part més innocent que pensem totes, la Judit Pastor i jo ho comentàvem aquesta tarda, és aquella de que entres al web, a qualsevol web, i de sobte estaves mirant un dia, no sé, una pasta de dents perquè de menta, i resulta que després t'apareixen un munt de pastes de dents de menta, no? Aquesta potser és la més innocent del que pot passar, no?, amb la intel·ligència artificial, però després hi ha moltes altres coses com les que comentaves.
Sí, òbviament. O sigui, és innocent, però no és tan innocent, potser, perquè... És que si ho traslladem a l'espai físic, imagineu-vos tenir una persona seguint-vos tota l'estona, vigilant què esteu fent, només per anotar què us interessa. No sé, seria una mica estrany,
apunta,
no?
Els passadents de menta,
per on et mous, amb qui t'has relacionat,
amb
qui has parlat... És una mica... O sigui,
seria una mica de por, no?
Sí, exacte. Però sí, clar... xarxes socials com Instagram, no?, que al final torna a ser Facebook, Meta... Perquè després tenim el tema de l'acumulació de poder, de que hi ha grans tecnològiques que són qui tenen les dades, i són quatre, a més, no? Doncs fan aquest tipus de publicitat dirigida a... I, bueno, tenim molts exemples, i es va filtrar l'any passat un informe de la pròpia companyia que deia que sabia que l'algoritme d'Instagram feia infelices a les noies, en aquest cas, perquè... Bueno, a la mínima que has pogut buscar en algun moment o has vist en un vídeo d'aquests que t'assur i has estat mirant-lo qualsevol tema relacionat amb la bellesa, amb el fet d'estar prima, bueno, estar dins de certs cànons, t'ha començat a matxacar. I és molt fàcil començar amb un vídeo de dejú, que no tinc res contra el dejú, que no s'ofengui la gent que faci dejú, però començar aquí i en dos, tres vídeos recomanats que ja t'estigui sortint contingut que, pues, que està fent apologia de la bulímia o de l'anorèxia, per exemple, no? O me'n recordava avui d'una espècie com...
A vegades dades també personals sobre si tens alguna malaltia, no? Que això és més fumut i que això pot tenir implicacions a la teva feina.
Totalment. O sigui, si tu cerques informació sobre alguna prova mèdica que t'han fet, això no només acaba condicionant la publicitat que tu veuràs. És molt probable que aquestes dades acabin en un paquet de dades d'aquests que es venen, que diem que els grans compradors són les companyies asseguradores, que aquí a Europa o al nostre país, vaja, Espanya, Catalunya, que tenim un estat del benestar més o menys consolidat, potser no ens sembla tan problemàtic perquè les asseguradores no tenen un paper tan important, però penseu en Estats Units, on si no tens assegurança mèdica estàs bastant fotut, i allà les companyies compren dades per poder preveure quins dels seus clients, doncs, són més susceptibles de patir un càncer, de patir, per exemple, doncs un càncer de pit, no?
Atac de cor, per si tenen sobrepès, etc.
Exacte. Si tu, a més, li estàs donant amb el teu rellotge d'activitat les dades sobre l'activitat física que tu fas, creuen les dades i tenen claríssim quin tipus de persona sedentària o no sedentària ets, i poden jugar, pues, a pujar-te la prima d'assegurança o a dir-te, doncs, no t'asseguro perquè tens 40 anys i sabem que la teva mare va tenir un càncer de pit fa 10 anys.
Ens estàs fent por, ho saps, no?
Perdó.
93207474, si ens vol trucar algun oient o ens vol escriure a donesidies@catradio.cat, perquè el que està explicant la Judit Membrives és per agafar i córrer i no aturar-se fins al 2098.
Sí.
Breaking my mind in my bed. I'm too young to miss the past. I'm feeling spent without touching my bank. Catch me inside being honest, how about that? Dry coughing, but I'm worried about my mental. Feeling more manic, but is that coincidental? They say learn a skill, but some days I can't get out of my bed. Baby girl makes me feel godly, but such a relief.
Segur que a totes us passa que parleu de pistatxos a la feina una tarda i acaben sortint capses de pistatxos per tota l'estona. Festucs, volia dir, perdó.
És que tenim molta gana. Les
dones. Tenim molta gana les dones i els dies i busquem coses rares, fruits secs, de colors. Posem-li la nota positiva, també, no? Perquè tot no són desgràcies.
No, hi ha iniciatives, sobretot... Una cosa que des de la Federació en Treballo, la Federació Organitzacions per la Justícia Global... tenim és el fet de sempre també mirar, doncs tenir aquesta mirada global, no? I anar a buscar exemples des d'altres coordenades, no només geogràfiques, sinó també de pensament, per veure, doncs, bueno, com podríem salvar-nos, si és que ens hem de salvar, o plantejar-ho diferent, bàsicament, no? I jo volia explicar dos exemples concrets que m'assemblen molt interessants. Un és d'unes companyes d'Argentina, que es diuen Data Género, i que el que fan és... doncs, com li diuen, intel·ligència artificial responsable per una justícia oberta i amb perspectiva de gènere. Hi ha tota una tendència dins del que és el món de les dades, que és, se li diu el feminisme de dades, que és com tota una metodologia...
Aquest és el que ens agrada a nosaltres.
Aquest us agrada, no? Doncs us recomano el llibre perquè és molt interessant i ajuda a entendre com funciona tot aquest món i com podem aportar des dels feminismes a unes altres coordenades per desenvolupar tecnologies d'una manera diferent, no? Doncs, mitjançant aquestes metodologies, el que han fet les noies de Data Género és un sistema algorítmic, és a dir, una intel·ligència artificial, que es diu Aimurai, que en quechua significa collita, fer collita, i el que diuen que fan és collita de dades sobre sentències judicials a Argentina per determinar si hi ha perspectiva de gènere o no en les sentències i com es podrien pues plantejar polítiques públiques per afavorir que hi hagi aquesta perspectiva de gènere.
Això és una feina de guerrilla, eh? De hacker, sí, sí, pràcticament. Eh?
Bueno, és que tot és molt de guerrilla en el món de del feminisme de dades o del ciberfeminisme. Són molt, en aquest sentit, són molt de, sí, de tàctiques de guerrilla i d'anar colant-nos al sistema com podem, no? Llavors, elles el que van aconseguir és que un jutge de Buenos Aires, que doncs, li va fer gràcia la idea, però gairebé com a experiment, li donés accés a totes les sentències judicials, van entrenar un algoritme perquè identifiqués certs patrons, però aquest algoritme, a part que està entrenat des d'aquesta metodologia de feminisme de dades, que té una perspectiva de gènere més enllà del binarisme, també, no, no només si és un home o una dona qui està fent la sentència, sinó també doncs, quina perspectiva de cura s'està posant a la sentència, si està tenint en compte diferents tipus de violència que se pot exercir en l'àmbit de la parella.
Sí, mira moltes coses, clar.
Exacte. O sigui,
van quedar en el més obvi, no?
Exacte. I amb això sempre hi ha, a més, una mà humana, que és una cosa que reclamem molt cada vegada que fem incidència política, que sempre hi hagi una decisió final humana i que no sigui accessòria aquesta decisió.
Sí, que no puguem dir aquesta frase de és que és la màquina.
Exacte,
no?
Que no sigui un xec de, bueno, no, que ho has revisat i que ho has revisat bé, i que la persona, en cas de que vulgui exercir el seu dret a rebre la informació sobre aquella decisió pugui parlar amb una persona humana, no? Doncs aquest és un exemple de molt de guerrilla, però que està aconseguint posar en dubte la neutralitat del sistema judicial a la ciutat de Buenos Aires, de moment. Ja espero que puguin anar creixent i anar ampliant, però de moment allà. I després, també a Amèrica Llatina, dins d'una xarxa que es diu FAIR, Intel·ligència Artificial Justa, seria, a països com Xile, països com Brasil, el moviment feminista està molt relacionat amb el ciberfeminisme i també amb el territori. Llavors ja plantegen l'aproximació a la tecnologia des d'unes altres coordenades. No tenen aquest imaginari del núvol, per exemple, que tenim nosaltres. No? Elles són molt conscients que el núvol és l'ordinador d'algú altre i que aquest ordinador està en algun lloc consumint energia, consumint... Llavors ja plantegen tot el desenvolupament tecnològic des d'una òptica més de l'escassetat, de no tenim per què estar tota l'estona consumint recursos per poder fer tecnologia, i també de les cures, de com està entrenat, com està aquest desenvolupament plantejat, tenint en compte tota la cadena de creació d'aquest desenvolupament. És a dir, hi ha hagut mà d'obra barata, perquè sembla que la intel·ligència artificial ens robarà el lloc a tots de treball. No, el que ens farà és més precaris encara, perquè necessita d'humans que li facin la mà d'obra bruta, no? D'etiquetar dades, de... Llavors tot això s'està portant a països del sud global, sota projectes de cooperació i d'emprenedoria. Llavors elles ja ho plantegen
ho
diferent.
Sí, no. Doncs ens apuntem a aquesta esfera també, que deies, sí. I vaja, tenim molta feina per fer, però fa alegria doncs, que comencin a haver-hi situacions com aquestes o dones que comencen a mirar-se les coses d'una altra manera, no?
Sí, bueno, de fet, avui, per exemple, han llançat una campanya perquè, com sabeu, s'està acabant d'enllestir la regulació de la intel·ligència artificial a Europa, i una de les coses que portem reclamant des de la federació i xarxes en les que col·laborem, una iniciativa que es diu IA Ciutadana, que hem dit que no és només que vulguem més dones fent tecnologia, òbviament volem més dones fent tecnologia, més persones racialitzades fent tecnologies, és que considerem que si la intel·ligència artificial realment ha de ser com aquesta nova revolució industrial, aquesta nova força, palanca de canvi social, ha de venir acompanyada d'una governança, d'una participació real de tota la societat civil, no només dels experts.
Que no vagi sola. Que no vagi sola. Judit Membrives i Llorenç, tècnica en incidències polítiques digitals, et convidarem un altre dia perquè veiem que no tocaves això.
No, jo no m'ho cau i m'agrada molt la ràdio, de veritat. Jo, cada vegada que vulgueu, vinc.
Ah, fitxadíssima.
Moltes gràcies.
Fins aviat.
Merci.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. De dilluns a divendres a les 11 de la nit, a Catalunya Ràdio.
Les dones i els dies. I ara, més dies.
question. Tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up and leave.
Tot i que el que ens ha explicat ara la Judit Membrives és una mica de terror, tot el que ens ha explicat, ara ens anirem a un altre tipus de terror, que és el de Sitges, que ja sabeu que des d'avui fins al 15 d'octubre és la capital mundial del cinema fantàstic i de terror. En aquests 56 anys d'edició del Festival de Cinema hi ha més de 360 projeccions programades i la Carla Verdés s'ha escapat aquesta tarda, sense el nostre permís, per anar a conèixer alguns dels monstruets que corren per allà.
Sí, tot i que de pel·lícula no n'hi vist cap i crec que no tindrem el plaer d'anar-hi.
Perquè estem aquí tot el dia.
Tot i que podríem organitzar una sortida de cap de setmana a Sitges, què et sembla això? I fer una paella després.
Jo ho veig fantàstic. Vinga, va. Això sí que no fa por.
Nosaltres no podrem fer postureig per la catifa vermella, però sí ho faran les estrelles convidades, al públic i després molts professionals acreditats per cobrir aquests 10 dies de festival. I entre els 70 fotògrafs acreditats, n'hi ha una, que és l'Helena Margalló, de Reus, que té 15 anys i que estudia quart de l'ESO. 15 anys i ja està acreditada com a fotògrafa a Sitges, eh? Què et sembla això?
M'ha dit un moixonet que està acreditada pràcticament des de que era... Sí. Vaja, des de que no hi era,
perquè saps quants anys fa que l'Helena va a Sitges? És que és impossible endevinar-ho, jo crec.
A veure, no sé, digue'm.
Escoltem-ho.
Vinc des de que estava a la panxa de ma mare i pues ja des de que vaig néixer vinc cada any. Ja en tinc 15. Primer feia així com a Gràcia, però després ja vaig començar a fer fotos bé i pues ja ha sigut així cada any. Tant els fotògrafs com els actors i tot pues me veuen més alta i tal i ja no, pues no crida tant l'atenció pues, perquè ja he crescut. Però abans sí, s'ho prenien a broma.
Clar, home, amb 5 anyets fent fotografies per allà, però devia ser
una festa. Tu t'imagines una nena de 5 anys acreditada com a fotògrafa amb l'acreditació i tot, eh? Que sí. Diu que al principi li posaven a mà així una mica en conya, però ara ja la veus, o sigui,
va,
i cola
com a fotògrafa. Ja és un tros de dona.
Sí, sí, ella hi va des de que tenia 0 anys, sempre amb els seus pares, que també hi van cada any, i des de fa 10 anys amb acreditada i fent moltes i moltes fotos.
Doncs imagino que deu tenir moltes fotografies.
Sí, n'ha fet més de 10.000. En aquests 10 anys n'ha fet 10.000 fotos. De fet, en vol fer una exposició, tot i que encara s'hi ha de posar. Ens explica de moment, les té guardades per anys i per actors. El seu primer record a Sitges és de quan tenia només 5 anys.
L'any de l'Antonio Banderas, que va ser quan me va cridar, i vaig estar davant de tots els periodistes i li vaig fer la foto de prop. Crec que aquest és el primer record que recordo. Jo tenia 5 anys. Em va dir que li fes la foto i vaig sortir davant i li vaig fer i ja està.
Mira el Banderas, xica, ben aquí, es veu la
està
foto.
Mal,
primer,
eh?
En primer plano.
Una foto
segur
que, per cert...
Segur que li va agradar més a sa mare, aquella.
Li va agradar i va acabar venent, la foto. Ella no, perquè no podia, però els seus pares la van acabar venent i publicant.
Fixa't.
Toma ja.
I ella t'explicava que troba moltes diferències en fotografia homes i dones.
Sí.
Per què això?
Mira, a l'Helena li agrada fotografiar a tothom. De fet, diu que les fotografies amb qui guarda més bon record són les que va fer amb l'actriu Manuela Velasco, que va venir a presentar la pel·lícula Rec. L'Helena recorda emocionada que anys més tard l'actriu la va reconèixer quan va tornar al festival. Això sí, segons l'Helena, els homes són més fàcils de fotografiar que les dones.
A veure,
per exemple, els homes tenen fotos més divertides saltant o fent tonteries, en què n'hi ha altres que estan com si fossin pals, i n'hi ha molts que, pues, que són fotos divertides. Les dones, per exemple, s'han posat més com si fossin models i tenen els vestits més bonics i tal, volen sortir bé amb el vestit i tot, perquè són molt presumides.
Són molt presumides i jo m'atreviria a dir que també és la demanda que se'ls hi fa a les actrius, no?
Sí.
Que siguin com...
Sí, que elles quedin bé i ells, en canvi, poden fer gràcia, així ens va.
Exacte.
Per cert, que l'Helena té clar el seu futur, ella vol estudiar imatge i so per treballar al making-off del mateix festival.
Però aquí no t'has quedat només amb l'Helena, eh?
No.
Ja estaves animadíssima amb les xavales joves i has dit, anem a per una altra.
Sí, perquè si la història de l'Helena, que amb només 5 anys ja era fotògrafa de Sitges... Escolta això, Montse.
La nostra convidada avui és cantant, animadora i està arrasant a tots els escenaris. És la cantant de la Dia Russa, Tania Lozano.
Ella és la Zoe Royuela, una nena de 14 anys que des dels 12 té un podcast d'entrevistes que es diu Noies Atrevides. Ara la Zoe n'està preparant la tercera temporada que s'ha d'estrenar d'aquí un parell de setmanes. Què té d'especial el seu programa a banda que estigui fet per una nena de només 14 anys? Doncs que només hi podreu sentir veus de dones.
És un podcast que entrevistem a dones a l'indústria musical perquè és algo que no hi ha molt, perquè sí que és veritat que el món de la indústria i la cultura
Moltes dones pues, han tingut rebuig i totes aquestes coses, així que és una valentia fer això. Perquè és més complicat entrar, i ara és això, que ja s'està visibilitzant més, donant més oportunitats i tal, però encara això, que hi ha molts homes i potser dona una mica de por, i per això no hi ha tanta gent de dones.
Pel seu programa hi han passat dones com la Tània Lozano dels La Dilla Russa, les integrants d'una de les bandes tribut de més èxit, ABBA, o la periodista Montse Virgili.
No sé de no? què parles.
No? De què va això?
Sí. M'han explicat, em van preguntar de tot la Zoe Rayuela.
La Zoe prepara el podcast quan surt de l'escola, ho fa en un estudi a Poblenou, on treballen els seus pares, que també són amants de la música i que l'ajuden amb la preparació.
La meva mare m'ajuda amb això perquè també grava i tal, i mirem normalment el currículum i tal, i coses que ha fet aquella persona, i d'allà traiem les preguntes. A veure, normalment hi ha algunes principals que són si escoltaves música a casa de petita, que és el que més o menys t'agrada la teva feina. Al final sempre diem que si pots recomanar un disc, un llibre i una pel·lícula. I després, depèn del que treballa aquella dona, pues li preguntem ja diferent, depèn la persona.
Si voleu escoltar la Zoe Rayuela i el seu Noies Atrevides, el trobareu disponible tant a l'Spotify com a l'e-books. De moment, dues temporades disponibles i ben aviat la tercera.
Compte que va molt forta i ens ha contraprogramat.
Ens lloc,
així, encara ens prendrà el lloc, a les dones i els dies. En fi, Carla Verdés, moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Merci.
Tenim un podcast que és l'enveja de totes les veïnes. catradio.cat/donesidies.
No sé si les protagonistes de les que parlàvem ara les van vestir de rosa o de blau quan eren petites, però segur que sí, en algun moment de les seves vides i van fer cara de no vull el color rosa.
És molt possible, és molt possible.
Sílvia Rosés, avui ens has de parlar d'allò tan típic que ens han fet gairebé tots des de petits, com a mínim la generació nostra, del ros, el blau, i no sortis d'aquí.
Absolutament, clar. Aquí parlem de dones, parlem de gènere, i quins colors marquen el gènere? Doncs el groc... Ai, el groc, me catxis a la mar...
El groc, tant de bo!
El rosa i el blau. Però hi ha un altre color que també intervé aquí. No sempre ha sigut així. De fet, fa molt que això ha sigut. Quan va començar aquesta parida?
No sé, jo sempre m'ho pregunto, sempre m'ho pregunto.
Doncs aquí estic jo per explicar-t'ho, no pateixis. La història és que, bueno, per parlar de les nenes vestides de rosa i els nens vestits de blau, hem de parlar de la indumentària infantil, abans de fer front a tot això, perquè en algun moment s'havia d'inventar. I no fa tant que s'ha inventat. Més que res perquè abans les criatures eren minillors.
Que anaven de groc, abans.
No, eren minillors, és a dir, que anaven amb la roba dels adults, però en miniatura. Però a partir del segle XVIII es va considerar que havien de tenir una indumentària específica, més que res perquè és el moment que entenen que les criatures tenen una manera concreta de veure el món diferent dels adults. Per tant, els hem de vestir també doncs amb roba apropiada.
Per cert, una cosa, esteu sentint a Sílvia Rosés, que és la dona que cada setmana ens parla de moda, perquè hem entrat així tan espitades que Catalunya suposo que se n'ha adonat que hem canviat de tema.
Oh, espero que sí, i de veu també. Total, que aleshores van crear una indumentària específica per criatures. I com era aquesta indumentària? Doncs al·lucina, era un vestit de blanc i era neutre, és a dir, que el portaven tant nens com nenes.
S'assemblava a aquella cosa dels 80 amb les que et batejaven, aquelles faldons enormes?
Exactament. No? Aquella mena de vestit... Jo no, eh?
No?
Jo, a mi no,
tu eres una moderna, ja,
potser sí, ostres, no ho sé.
Ara no ho saps, tu tens fotos del teu bateig.
És veritat, anava de blanc, tota la raó.
Home...
Doncs, bueno, l'origen d'això està aquí, precisament, quan el
segle XIX...
Semblava
un fantasma. Semblava un fantasma, pobres criatures.
Exacte, total, que aleshores van haver de crear aquesta indumentària i van crear aquest vestit. Per què aquest vestit? Et preguntaràs tu, i tu d'explicar, si no, avui no podràs dormir.
No podré dormir.
Primer de color blanc. Per què de color blanc? Home, doncs...
La puresa, no?
La puresa, la innocència, les mandangues vàries. Però és que, a més, també, clar, si un vestit és blanc, fàcilment pots detectar la brutícia.
Clar, deixar-lo així, ho hi pots regar...
Exacte, tot això.
Allò, rentar-ho, refregar-ho i tot, no?
Exacte, i a més, és més fàcil de netejar el blanc...
És sofert. Com vam dir la setmana passada, és sofert.
Bueno, sofert no ho és gaire. I a part d'això, penseu que al segle XIX els tints eren superperjudicials. Hi havia dones que acabaven amb paràlisi precisament per intoxicar-se pels tints.
Sí, perquè devia allò la química, ho devien trobar meravellós, però clar.
aleshores, en aquest moment, anava que fos blanc perquè no afectés en això. Després, vestit per què? Bueno, perquè, de fet, duien vestit perquè era com una adaptació de la indumentària de la dona a la criatura. El vestit el que feia era donar més llibertat de moviment, era més llarg quan eren més bebès, per tapar els peus i que no tinguessin fred, i més curt per quan havien de gatejar aquestes bandaques, no?
Però què? Estem al segle XVIII, eh?
Estem encara? Al segle XVIII, sí. Mm. No, sí que estem... Sí. Comença el XVIII, però ja estem al segle XIX.
Ah, d'acord. Vale?
Sí. Total, a més, per què era aquest vestit? Doncs perquè... agárrate los machos, vale? O les hembres, i aquí és quan la Montse i jo ens emprenyem. Primer perquè, bueno, és aquesta idea de que les criatures són de les dones, per tant, aquesta associació de les dones a la criança i tal. Però segon, és perquè consideraven que les dones, al igual que les criatures, érem homes incomplets, homes immadurs. Tu t'imagines?
M'ho imagino bastant, perquè això ho he sentit també per altres... Aquesta excusa els ha servit per moltes coses, no només per la
roba. Per tant, les dones, igual que els nens, estàvem com a mig desenvolupar intel·lectualment, m'entens, i tot plegat. I és per això que deien, bueno, pues, lògic, no? Si són homes incomplets en uns com l'altre, doncs vestim les dones i les criatures de la
iguals.
Mateixa manera.
Però aquí encara no hi havia diferenciació de sexe i això del rosa i el blau no havia arribat.
No, encara no. A veure, entre els adults sí. Entre les criatures no, perquè consideraven que un bebè, això de sexualitzar-lo, és com que no tocava. Era una fase que havíem de mantenir el tema d'aquest dels querubins asexuats. Val? Per tant...
Sí, eren angelets.
Eren angelets. Tot plegat. Tot això, què passa? No? Fins quan dura aquesta indumentària? Doncs... fins quan vesteixen igual a les criatures? Doncs fins als 7 anys. Les nenes els hi posem els vestits i ja no els treuen ja en tota
ja
la seva
ja
vida. Però els nens, a partir dels 7 anys, és quan fan com una mena de rita de pas...
I es tornen uns mascles i ja no poden anar amb faldilles blanques.
Exacte. Aleshores passen de la faldilla al pantaló. I això era un moment superimportant, perquè consideraven que el nen havia fet com el seu primer pas a l'adultesa. Per tant... Bueno,
I feien una festa o alguna cosa per celebrar-ho?
Doncs no ho
sé. Al segle XIX.
Ja tenien un home
més.
El moment
en què l'home porta els pantalons...
S'havia de salvar que hi havia un home més al món.
Doncs escolta, digue'm. Posem música, que m'has portat una horterada de música que no es pot desfinir.
Ai, sí,
a la vida.
M'encanta,
i així em comences a explicar quan la cosa va anar de colors.
Total, total.
Fue una mañana que yo te encontré cuando la brisa besaba tu dulce piel, tus ojos tristes que al ver adoré la noche que yo te amé. Cuando el silencio por fin te besé.
Azul. Así, quan tot és azul, ja comença el desig, o com va,
bueno,
això?
Bueno, aquest home, on ha anat a parar, aquest home?
No sé, Cristian no? Castro, jo em sona d'algú, però no sé de què.
No, et sona d'aquest azul, com vol mar... Bueno, és igual,
no,
azul.
Tremendo.
Total, que ha d'arribar el moment en el qual instaurem el rosa i el blau. Però això va ser també gradual.
Sí,
i això
poc a poc.
Clar, va ser
com portar els pantalons les dones.
Perdó?
Com portar pantalons les dones.
Ah, exacte. Finals del segle XIX diuen, bueno, hem de començar a separar molt més nens de nenes, perquè això no pot ser. Perquè, i si vestim els nens de vestit, i si això fa que siguin homosexuals?
Imagina't quin parell.
Imagina't quin parell. Per tant, va dir, no, això no pot ser, hem de començar ja a separar-los, que els nens vagin baixant l'edat aquesta de posar vestits, i a més els separem cromàticament. Primer inventen el tema del blau i el rosa com a color infantil. Deixem enrere el blanc i entrem amb aquests colors. Però es va inventar indistintament per nens i nenes. I, de fet, si havien de distingir per gèneres aquests colors, la nena acabava portant més el blau.
I el nen el rosa?
I el nen el rosa. La nena el blau perquè l'assimilava amb la Verge Maria, que també és l'altra llosa que ens cau.
Mare.
I el nen se li posava rosa perquè el rosa és un quasi vermell.
I llavors era una cosa del foc i de la masculinitat,
sang, la passió
i...
Per tant, primer vam començar a intercanviar. Però aleshores després...
Això sí que m'ha deixat de pedra, eh?
Doncs no.
I això quan era? El segle XX, ja?
Això primera meitat del segle XX. Total.
Els nens de rosa i les nenes de blau.
Exacte. Fins que arribem als anys 50, que aleshores ve quan aquesta història de la dona doncs, conservadora, aquesta dona cap a casa, després de la Segona Guerra Mundial tornem a valors molt conservadors respecte al gènere, i aquí diuen, bueno, prou, s'ha acabat. Nenes de rosa, nens de blau.
I d'això, de qui era culpa? Diràs que era culpa de la Marilyn Monroe?
Podria ser. A kiss on the hand, maybe
quite continental, but diamonds are a girl's best friend.
Ai, quin vestit de rosa que portava. És que m'ho he llegit, m'he preparat,
Home, clar, no, no, ja, tot, ja et veig, ja veig. Era la pel·lícula aquesta dels homes, les prefereixen rosses, també, un títol.
Les prefereixen rosses i de rosa, no?
Exacte. I que ella surt amb un vestit rosa impressionant. Doncs, bueno, és una mostra més de que en aquest moment tenim una visió molt masclista dels gèneres, no? I tenim la Marilyn Monroe i els nens d'aquesta manera.
No es pot aguantar.
No es pot aguantar. Calla que als anys 70, fruit de les revoltes feministes, van dir, escolta, parem màquines, sisplau, i intentem utilitzar colors més variats.
I llavors que els van vestir tots de color lila, perquè era el color hippie, no?
Encara no estava lila i tal, però van dir, escolta, colors saturats, que les criatures els saben identificar molt millor, i a més els agraden molt més. Però va durar molt poquet, perquè als 80, a la que arriben, doncs tornem a valors més tradicionals, tornem a instaurar el rosa per nenes.
Sí, amb la democràcia va arribar el rosa i el blau, no? Dient,
amb la democràcia va arribar...
Home, si m'estàs dient als 80...
Espanya,
no?
clar.
Espanya. Sempre penso en Espanya. Ja ho saps tu, això.
Però fixa't, et diré una cosa. Hi ha una cosa molt interessant, i és que en aquest moment es va fixar encara més el tema del rosa per nenes i el blau per nens, perquè és quan comença aquestes proves prenatals que cap allà, als 4 mesos, ja diuen el sexe de la criatura, quan la dona està embarassada. Abans no ho sabia.
Amb això ja podien marcar com les cabres, no? Com les vaques,
exacte. Abans no se sabia, per tant, com que havien de preparar la bandanga, abans que naixés la criatura, van dir, hòstia, què fotem si no sabem si és nena o nena? Doncs preparem els llençols, tot plegat, neutre. Però quan ja sabem...
Això
ho
fem, la família és dels pobres. M'explico què vull dir? Que el que sortís, m'explico?
Ja.
I ho compràvem tot groc o verd.
Però els rics també. Els rics també perquè no ho sabien. Però quan ja passen a saber-ho, sí, ja comença l'obsessió aquesta de, ostres, assignar-li un gènere ja abans de néixer. El primer que preguntem a una persona que està embarassada és...
Sí, és nen o nena?
És nen o nena.
Encara estem aquí, eh?
I si quan neixen estan calvos total, és igual. Diademes, històries... Perquè diuen que als anys 2000, imagina't amb tot el que d'allò... És el moment que hi ha més instaurat això de la nena rosa i el nen blau.
Sí, no anem a millor, eh?
Bueno, hi ha coses que estan canviant. Tenim el Kanye West vestit de rosa.
No, si a mi m'encanten els homes vestits de rosa. A mi el rosa és un color que m'encanta, però quan era petita maleïa els ossos
total.
A tothom que me'l
doncs
fes posar.
Doncs ara els raperos estan tots de rosa, però que Kanye West vestit de rosa a mi em fa sospitar.
Sí?
I és perquè crec que, bueno, aquí hi ha altres coses que interactuen i un altre dia ho explicarem.
Aquest programa l'hem fet, a part d'aquesta dona que l'he fet córrer com els Micro Machines, la Sílvia Rosés, perquè avui anàvem amb molta pressa, la Judit Pastor, l'Anna Escura, l'Edu Arnàs, Carla Verdés i que us ha parlat Montse Virgili. I tornem demà amb Sense la Marilyn Monroe. Us haureu de conformar amb mi mateix.